5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 4 de la tarda. Ho dèiem en el sumari general del programa. París és tràgica notícia en aquest dia d'avui, en aquest 7 de gener, per aquest atac al setmanari, a la revista setmanal, una revista humorística, Charlie Hebdo, a París. Fins a 12 morts en aquest atac que el president Hollande ha denominat d'atac terrorista. I com sempre, i tots els dimecres, fem una mica de repàs i de zàping d'actualitat a França. Avui la veritat és que les notícies que ens arriben, Víctor Reolit, són verdaderament horripilants.
Sí, avui és... Bona tarda. És un molt mal dia per la llibertat d'expressió i per la democràcia. A França, però no només a França, a nivell internacional, la condemna d'aquest atemptat, doncs, ja ha estat fet per als principals, pels presidents dels principals països mundials, i la veritat és que, com ha explicat el president François Hollande, França i tot el món dels mitjans de comunicació, per extensió, estan de dol avui. Perquè aquest matí, cap a 12:15, quan s'estava fent la reunió periodística entre tots els periodistes de la redacció de Charlie Hebdo, doncs ha passat això, escoltem-ho.
Som-hi. Baissez-vous.
Vous encore?
Mais non, Edouard, tout bouge.
Fais gaffe.
Bougez pas.
Il y a un trou.
Ouais.
Hollande declarava que era una carnisseria amb un atac que sembla, Víctor, que estava absolutament programat.
Absolutament. Aquest és el so ambient captat per un periodista d'una redacció que està al costat. Recordem que és una zona que està a l'est de Toulouse, molt a prop de la plaça de la Bastida, de Toulouse de París, molt a prop dels que coneixen, la ciutat, de la plaça de la Bastida. I la veritat, aquest so és de unes imatges que circulen per YouTube, a tots els informatius s'han pogut veure. Són imatges molt dures, sobretot perquè el que es veu són dos homes, sobretot en retirada, serien tres fugitius, segons les últimes informacions, i en aquestes imatges se'ls veu molt armats, amb diverses armes automàtiques, i també se'ls veu atacant i matant a sang freda amb un policia que està a terra i que ja està mal ferit. Són imatges que no... Vaja, jo les he vist, hauria preferit no veure-les.
Sí, jo també.
Perquè realment són molt dures. François Hollande molt ràpidament ha anat cap al lloc dels fets i s'ha expressat d'aquesta manera prou contundent també.
France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, carte d'attentat terroriste, ça ne fait pas de doute
qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ses victimes.
Dues coses sobre aquesta declaració. Avui tornarà a parlar François Hollande a les 8 de la nit. Primer de tot, l'estat de xoc i que confirma que és un atemptat terrorista. Un atemptat terrorista que, segons els experts que jo he pogut escoltar a France Info, que s'han pogut estar sobretot seguint aquesta notícia, doncs seria una cèl·lula molt petita, perquè a França estan controlant moltíssim tot el tema del terrorisme, perquè ja feia temps que s'esperaven doncs un atac d'aquestes característiques, i en tot cas doncs haurien de ser 2, 3, 4, 5 homes, perquè realment ara mateix la policia no té ni idea de qui podia ser. I un altre dels punts que a mi m'ha marcat més d'aquestes declaracions és que explica que aquest atemptat afecta l'esperit de la República. És l'atemptat més greu a França des dels anys 50. Han mort 12 persones, 4 estan mal ferides i una vintena més han estat ferides, però simbòlicament ataques al cor del país perquè per tot el que representa el periodisme i tot el que representa Charlie Hebdo. Ara en parlarem. Una de les 12 persones, vaja, el diari ha quedat totalment escapçat, tota la cúpula directiva ha mort, i això ja està confirmat. Un d'ells era Sharp, que és aquest home que escoltarem ara mateix, molt conegut a França, molt seguit, tenia 47 anys, ja havia estat Charlie Hebdo víctima d'un atemptat al 2011, en aquest cas els van destruir totalment la redacció amb cocktails Molotov, però no havia mort ningú, i ell explicava que seguirien fent el mateix tipus d'humor. Escoltem-lo.
Je pensais pas en tout cas que l'islam soit un sujet tabou ou l'islamisme soit un sujet tabou. Voilà, je pense que on a le droit de parler de tout et que la dernière fois qu'on a eu des problèmes sur à propos de ce thème-là, on a été traîné devant les tribunaux et ça s'est réglé devant les tribunaux et je suis prêt à aller de
Aquí hi ha diferents lectures a fer del que està passant. En aquest cas, molt, molt humilment, perquè no sóc cap especialista. El primer és que Charlie Sharp, molt conegut a França, explicava que si havien de deixar de fer broma sobre el culte musulmà, ja podien deixar de fer periodisme, perquè ells creien que s'havien de poder riure de tot.
De sí. Tot el que passava, sí, no sí, només d'això,
sí,
de
sí,
tot.
Sí. És a dir, Charlie Hebdo va ser l'únic diari a Europa que al 2006, segurament ho recordaràs, va publicar les caricatures de Mahoma, que van sortir d'aquell setmanari també danès. Quan parlem de Charlie Hebdo, explicar amb dues paraules què és aquest setmanari. Es tracta d'un setmanari, sobretot d'extrema esquerra, vaja, molt amb una via editorial molt d'esquerra, d'extrema esquerra, però molta gent ho compararia al Jueves, no és exactament com el Jueves, és a dir, sí que hi ha una part de caricatures, d'il·lustració, però hi ha una part periodística molt marcada, amb reportatges d'investigació molt desenvolupats, en el qual doncs, es tracta l'islam, l'extrema dreta, la política francesa, i la veritat és que és un mitjà de comunicació, un noticiari sencer, no és només només entre cometes, però no és només un diari en el qual es publiquen vinyetes o s'expressa una opinió política a partir de l'humor, és molt més que tot això. A més, quan François Hollande parla que s'afecta l'esperit mateix de la República, aquest diari és l'únic diari que quedava a França, com a mínim dels coneguts, que no acceptava publicitat, que treballava sense publicitat. Els periodistes eren els amos d'aquest diari, eren els accionistes, i a més era un diari que lluitava per poder retribuir als periodistes dignament.
Sí, a més es treballava, era un model cooperatiu, absolutament.
Exacte.
Amb una junta directiva, doncs, que la junta que ha estat exterminada, perquè és que no tinc una altra paraula,
sí.
Víctor, perquè això és exterminar, directament és entrar i carregar-t'ho tot, no? Tot allò que es mou. I eren els mateixos, o sigui, ells mateixos, els redactors, la mateixa redacció, doncs, per torns també feien aquesta cúpula directiva, i el que s'ha anat a atacar és la reunió més important de la setmana, on tots estaven presents, no?
Sí, de fet, a tots els mitjans de comunicació es fa una reunió en la qual es distribueixen els temes, s'aporten les idees, a tots. El que passa que, en aquest cas, aquesta gent sabien l'hora de la reunió i... Si tu entres a qualsevol mitjà de comunicació a fer un atemptat en aquest moment, a l'hora de la reunió, vull dir, m'acabes amb tothom, perquè està tothom allà.
M'acabes a tothom, clar, òbviament.
Potser no hi ha les secretàries, però déu-n'hi-do, potser també a vegades, allà està tothom. I la veritat és que la violència de l'agressió, pel que he pogut sentir, ha estat absolutament extraordinària. Aquesta gent han disparat a tort i a dret, i com deies tu al principi, ha estat una autèntica carnisseria. Aviam, França, per bé que, tot i que François Hollande no ho havia explicat, sí que ho ha dit avui, sí que eren temerosos d'aquest atac, i per prevenir-lo doncs ja havien estat augmentant moltíssim la vigilància durant totes aquestes festes de Nadal a tot França, de fet, perquè hi havia hagut alguna petita acció aïllada, i vaja, per les informacions que tenien els serveis d'intel·ligència, doncs semblava que això podia passar, no en forma d'aquest tipus d'atac amb aquest diari precís, però sí que s'esperava algun problema. En tot cas, França és el país d'Europa en el qual Daesh té més seguidors. Avui ho sentia a l'informatiu de TV3, 500 persones, es calcula que 500 persones estan directament
vinculades
gràcies amb l'estat islàmic,
sí,
que han viatjat a Síria, que han lluitat amb l'estat islàmic, i que després hi hauria un miler de simpatitzants. Si recordes, fa unes setmanes en aquesta secció doncs et parlava d'un reportatge d'una periodista que per un programa que es diu Zona Interdita d'M6 s'havia infiltrat molt fàcilment gràcies a Facebook dins de l'estat islàmic i havia arribat fins a Síria on havia conegut dones, vaja, tota sèrie de detalls i amb una, el que explicava i el que havíem comentat aquí, creu, és la facilitat amb la qual aquesta noia doncs havia aconseguit entrar dins d'una xarxa terrorista internacional i tan sanguinària com és l'estat islàmic. Per tant, jo crec que a partir d'aquí això s'ha d'acabar. Deixa'm comentar-te també, perquè això jo ho he viscut de prop, amb quin estat està ara París. Des de l'atemptat estan amb el Plan Vigipirato Renforcé, que és un pla que s'activa cada cop que hi ha una catàstrofe natural o en aquest cas un problema lligat al terrorisme, un atemptat. Jo el vaig viure quan fa un parell d'anys, segurament ho recordaràs, aquell terrorista Mohamed Merah. Té un nom totalment àrab, però aquest noi era francès, havia nascut a Toulouse i va matar, ell era un jove, tenia 19-20 anys.
Estem parlant del 2012.
Sí, 2012 era.
Sí.
Va atacar quatre soldats que estaven de paisà tranquil·lament i els va matar, i després dos més a la sortida d'una escola jueva. Eren soldats francesos, però de confessió jueva. Van estar 3 o 4 dies buscant-lo i a banda d'això, tu quan vius en una ciutat que està en aquest Plan Vigipirato, la teva vida canvia totalment. Ara a París, per exemple, no es pot aparcar al costat de les escoles han hagut de tancar, les activitats extraescolars han hagut de tancar. A París hi ha moltes grans empreses, és molt difícil ja com a treballador mateix entrar-hi, t'has d'acreditar, hi ha soldats, hi ha policia, hi ha molta més seguretat.
És l'estat del terror.
Sí, perquè és a dir, clar, ara mateix tu pensa que és una cosa que no estem acostumats a Europa. Ara mateix a París...
No, com... i que ciutats com la propera Toulouse, no?, ha assumit ja com una real, com una quotidianitat, però que està present.
No, saps què passa? Que comparat al terrorisme que hem viscut nosaltres aquí a Andorra, no, gràcies a Déu,
no,
però que hem pogut veure en els mitjans de comunicació, per exemple, la banda terrorista ETA o els atemptats d'Al-Qaeda, etc. Allà era algú que feia un atemptat, morien 20-30 persones, desgraciadament, la organització reivindicava aquest atemptat, cantava victòria, i ja sabies qui era l'enemic i si no s'amagava, o si s'amagava l'anaves a buscar. Aquí no, com en el cas de Mohamed Merah, hi ha tres bojos voltant per París sense saber exactament què és el que volen,
sí,
però amb una capacitat de destrucció total en el seu voltant. Per tant, això fa que no puguis fer vida normal en tota la ciutat, i París deu ser ara mateix horrible, tota la meva amistat pels parisins, perquè... Ja et dic, mira, jo quan estava a Toulouse amb el cas de Mohamed Merah em van parar tres policies, anava circulant tranquil·lament amb el meu vehicle, simplement un control rutinari. Tu surts del cotxe i tens dues persones que t'estan apuntant, dos policies, amb una arma automàtica, eh?
Sí, òbviament.
Només, en aquell cas era només per verificar qui era i per dir-me que tenia una llum posa del vehicle.
Però tu ets un ciutadà, clar, òbviament.
Ets un ciutadà, però també ets un terrorista potencial.
Clar. Ets un sospitós, també, en un moment donat.
Clar, i
en un país, clar, a França, o sigui, ells en mateixos, el govern francès mateix, han matí avui, i ho han més sempre, que esperaven un atac, i que la incògnita era quan es produiria i com. I, òbviament, el Charlie Hebdo era un punt sensible d'atac, però n'hi havia altres.
Sí, el problema és que aquesta gent...
Però clar, és que és que és la incògnita, el problema és la incògnita, no?
Actuen d'una manera que no saps on aniran. És a dir, Charlie Hebdo s'acabaven de traslladar de redacció. És que és complicat de fer aquest atemptat, és que ho havies de saber molt. Ho havies de saber molt, perquè s'acabem de canviar de redacció, havies de saber l'hora del Consell de Redacció, havies de saber totes aquestes coses. T'havies d'armar, vull dir, els països democràtics, perquè França és una de les grans democràcies, no sé si no ens donarà temps de parlar-ne avui, perquè aquest tema, si tenen una secció de mitjans de comunicació, sí, realment tan plena molt, però França ha passat de ser la cinquena a la sisena potència mundial a nivell econòmic, però segueixen la sisena, li ha passat davant Anglaterra. Per tant, és una de les principals democràcies mundials, i en una de les principals democràcies mundials és relativament accessible aconseguir armes, aconseguir entrenar-te, aconseguir aprendre a matar.
És que és molt fort el que dius, Víctor, és que és una realitat molt forta.
L'anàlisi és aquest, és a dir, és que França és un líder europeu, està en França, Alemanya i Anglaterra. No vol dir que no sigui greu si no passa en un altre país, però per proximitat i per prestigi del país, això realment no dona de què pensar. I a més, a França, una darrera lectura abans de que ja ens acostem a les 4 de la tarda, és que això provocarà un altre cop, perquè ja està en el debat, una onada contra la immigració i una onada contra la religió musulmana, que dificultarà cada cop més, doncs, que dificulta encara més la convivència. Aquest no és una convivència difícil, perquè no ho és, però clar, és molt fàcil dir que aquests tios són immigrants, que probablement no ho siguin, és que això és el més dur. El cas de Mohamed Merah és absolutament aclaridor. Hi ha un problema en el sistema, t'anava a dir educatiu, que també, però en tots els sistemes, és a dir, aquest home, ara veurem les històries si els agafen d'aquests tres, espero que ràpidament, però en el cas de Mohamed Merah, un noi que ha estat detingut 10 o 12 vegades, un noi que el fan fora de l'escola amb 14 anys, un noi que ha viatjat a països àrabs, un noi que ha anat a formar-se allà, tot això la policia ho sap. És a dir, a Toulouse el van trobar de seguida, van trigar dos dies en saber qui del milió de persones que viu a Toulouse i als voltants va ser l'assassí d'aquells pobres soldats. Per tant, clar, arriba un moment que el sistema està fallant des del principi fins al final, i al final, ja que parlem de mitjans de comunicació, a mi em sembla que és Facebook,
És una lectura, sí, i una molt possible lectura.
Tu t'imagines que entrant a Facebook un nen de 16 anys que ha nascut a França, d'una família una mica desestructurada, que no té ideals, que li costa molt tenir principis, que li té una manca d'estructura, de pilars importants, va a Facebook, que és on va tothom, on anem tu i jo, on coincidim tota la població mundial pràcticament, sí, o gran part, i allà es pot inscriure en una xarxa terrorista, des d'allà, És que, clar, arriba un moment que hem de fer alguna cosa, I això, la religió no té cap culpa.
No, absolutament. I, a més, entrar per aquest discurs és erràtic. És a dir, atacar per aquest discurs, culpabilitzar la religió, és erràtic.
Sí, però és molt dur, perquè és que ara mateix a França el que et diran és que sempre són els mateixos. Però és que és normal, però el reflexe és aquest. És que aquest és el reflexe.
Yeah.
Pensa que això, quan et dic estat de xoc, és que tu imagina't, agafa els dels 10 periodistes que coneixes més i que t'agraden més aquí al país, i d'Andorra o d'Espanya, o dels que tu t'agradin més i els que segueixis més, i que els matin, ara, paf, de cop. Saps? De cop estàs mirant una pàgina, una pàgina, jo estava a France Info, el temps que us tregui els talls per les altres, pels altres, sí, temes que havíem de tractar, que estava a l'altre programa, m'envies tu un WhatsApp, escolta, mira el que ha passat, tornes a la pàgina web i estan morts. És que és un xoc importantíssim.
És un xoc importantíssim a nivell social, la veritat. És que és una... No, clar, és que és una tragèdia, i és una tragèdia social, Víctor. Aquesta, sí, és la realitat. La veritat és que ens solidaritzem molt com a periodistes, però sobretot com a persones, Víctor, sobretot, perquè realment són coses que et deixen absolutament descol·locat i que mai entens. O sigui, et facin les lectures que facis, és molt difícil entendre, és molt difícil donar una explicació amb tot això. T'agraeixo molt que hagis canviat els plans a darrera hora i que, doncs, haguem atès l'actualitat, aquesta tràgica actualitat d'avui a París. Moltes gràcies, Víctor.
Fins aviat, creu.